aquest proper quart d'hora el dedicarem a parlar del sector de la construcció, que continua caient. Els últims 5 anys s'han perdut 1,5 milió de llocs de treball, s'han tancat 170.000 empreses del sector. Amb aquestes dades com a taló de fons, i fins divendres se celebra la 18a edició del Construmat a la Fira de Barcelona amb l'objectiu d'anar a buscar negocis als països emergents. El president del Saló Construmat de Barcelona és Josep Miarnau. Senyor Miarnau, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia a vosaltres.
Espanya va viure del, això que anomenem ja diem, el sector del totxo durant molts anys. En les finals del segle XX, estem parlant del 97 i el 2007, el sector de la construcció va créixer més un 5% de mitjana. De fet, el 2006 va arribar fins a gairebé el 13% del PIB. Ja ha passat el pitjor de la crisi del totxo?
Doncs jo diria que hem passat, com amb les dades que has donat abans, ja veus que són d'un tamany impressionant. Jo crec que hem passat una bona part, però si no prenem algun tipus de mesura, si les administracions no prenen consciència de que el sector és un sector de base d'un país i que se'l té que acompanyar en certa manera i que se'l té que donar continuïtat, tenim risc encara de baixar més.
Quina part de la crisi és per culpa del sector immobiliari?
A veure, jo defenso una mica el criteri que la crisi, certament el sector va tindre la seva influència, però quan se li acusa de que és la responsable, jo vull desmitificar una mica aquest tema. Jo crec que el país van viure una bombolla general, sobretot bàsicament financera, de facilitat de crèdit, d'accés de liquidez, que tot es va exagerar. Òbviament també el món immobiliari, la facilitat dels promotors d'aconseguir finançació, la facilitat també dels compradors d'obtindre finançació per comprar els pisos, però també vam aconseguir finançació per comprar cotxes i per comprar electrodomèstics, i no donem la culpa a la fàbrica, als fabricants de cotxes o als fabricants d'electrodomèstics de la crisi, no? O sigui, en un moment en què l'economia està totalment inflacionada i està totalment desmarxada, doncs la crisi, el sector sí que és veritat que va estar en aquell moment molt calent també i va ser part de la crisi, però no, per mi no va ser el causant.
Quin dia no s'hi fa la situació de la construcció en aquests moments?
Doncs la situació espanyola és molt difícil. La inversió pública s'ha aturat totalment a nivell estatal, a nivell autonòmic, a nivell local. Les inversions són pràcticament nul·les. Hem baixat en els últims 4 anys, el sector ha caigut pràcticament un 85% de la seva activitat. El sector promotor i vivenda, rehabilitació, bàsicament obra nova, també va caure ja fa 4 o 5 anys, amb la qual la situació espanyola és molt, molt difícil. Per això que els mercats i també Construmat estem fent unes noves edicions basades en el tema internacional. Estem apostant per dues sortides: la sortida de l'exportació. Les empreses espanyoles, ja no només les constructores, que potser les grans ja ho han fet, sinó també la petita i mitjana empresa industrial de la construcció té oportunitats a l'estranger, en països emergents, perquè tenim bon producte, perquè tenim bons professionals, perquè tenim bon preu també, són competitius. I això respecte a un camp que és tot el vector internacional. Internament tenim una oportunitat molt forta amb la rehabilitació. L'obra nova costarà tornar a arrencar, perquè encara n'hi ha un estoc de vivendes molt alt que s'ha d'anar absorbint. N'hi ha oportunitats de fer obra nova en llocs específics, allà on hi ha demanda, però d'una manera selectiva. Però, en canvi, n'hi ha una oportunitat global amb el camp de la rehabilitació. Una rehabilitació molt, molt vinculada també a l'eficiència energètica, o sigui, una rehabilitació que es pot arribar a pagar a si mateixa una mica amb l'estalvi dels costos energètics, que a més és molt local, té una influència en el territori molt propera. La rehabilitació no s'exporta, la rehabilitació és per rehabilitar les nostres vivendes, amb la qual és l'oportunitat més gran que jo veig a curt plaç de donar activitat al sector a nivell nacional.
Ara parlem del Saló, però ara, amb micròfon tancat, parlàvem de la dicotomia entre llogar o comprar. És una època que s'ha acabat, aquesta falera per comprar? És a dir, ara el lloguer està més ben vist que fa uns anys, on pràcticament per deixar alguna cosa a la canalla, allò als meus fills, els vull deixar alguna cosa, el patrimoni, i llavors compro un pis? És a dir, s'ha acabat això de la... els hem de donar altres coses als nostres fills i en tot cas ja s'ho buscaran de trobar un pis i en tot cas el que hem de fer ara és viure, per exemple, de lloguer?
Espanya ha tingut una història molt vinculada al patrimoni i a la propietat. I històricament la sensació de tindre un pis donava una sensació de seguretat i d'estalvi que potser amb la caiguda dels últims anys s'ha desmitificat també. Avui ja hem vist que gent que ha invertit veu que el pis val la meitat del que va comprar fa uns anys. Jo crec que amb el nou món global, amb el nou món de la mobilitat, els nostres fills viatjaran fora forçosament molts per trobar feina. Jo crec que és una gran oportunitat per desenvolupar el món del lloguer. De fet, Europa lloga molt més, que aquest criteri del lloguer està molt més implantat. Els alemanys altres es queixaven de que Espanya és un país que és més ric, l'espanyol és quasi més ric que l'alemany, perquè l'espanyol té un pis i l'alemany no el té, perquè l'alemany mai ha pensat en comprar-ho i té un... sempre ha estat...
L'alemany és llogater.
No? És llogater, sí, sí, collons. Bàsicament. Europa és llogatera.
No, ara és un bon moment per això, per comprar o no?
Ara és un moment bo per comprar. Els pisos, òbviament, estan, estan baixant de preu. Poden encara baixar més. Això, avui en dia, el gran promotor públic, el gran promotor general són els bancs. Avui en dia els grans ja no existeixen pràcticament promotors privats, pocs queden. Els que queden han sigut sempre molt conservadors, han sigut patrimonialistes, són els que queden, són... Però el gran promotor a nivell nacional són els bancs, i els bancs tenen, a més, la clau de la finançació. Poden facilitar hipoteques amb unes condicions especials, i baixaran en funció de lo que vulguin, la rapidesa o no que vulguin netejar els seus balanços.
Però per entendre'ns, els preus han arribat a tocar fons? És a dir, efectivament, hi ha hagut molta gent que s'ha picat els dits, perquè va comprar per 10 i ara val 8 o 7. Ara és a dir, ja sé que amb això és com els economistes, quan els demanes, sisplau, quina previsió fer, diuen, nosaltres no som visionaris, sinó que som economistes. No sé si es pot dir si ara, efectivament, el preu dels pisos s'hi ha tocat fons.
Jo crec que estem en una banda ja molt baixa dels pisos, de preu de pisos. De fet, jo crec, estic convençut que tothom que està venent pisos avui dia els està venent amb pèrdues. Vull dir, els bancs estan venent pisos perdent diners, i els pocs promotors que queden i que estan venent pisos també els estan venent sota el seu cost original, que els hi va costar el sòl, que els hi va costar la construcció. O sigui, avui dia la gent s'està intentant, per fer liquidez, doncs venent el que poden al preu que sigui. Que pot baixar algú més? No ho sé. Probablement hi haurà vivenda. La vivenda dolenta, aquella vivenda no dolenta amb qualitat, sinó dolenta sobretot amb localització, encara tindrà marge per baixar, perquè si no, no es vendrà mai. La vivenda que està ben localitzada, que està ben construïda, doncs intentarà encara mantindre un nivell de preu el més alt possible.
Parlant de Construmat, el Saló, ja parlava més clarament que ha tendit clarament a obrir-se a l'exterior. Bàsicament a on?
Hem fet un esforç molt gran en dinamitzar un Construmat, com tu deies, internacional, i hem anat, portem 2 anys visitant països bàsicament de tot Sud-amèrica, Centroamèrica també, Mèxic, Cuba, hem tocat Panamà, després països de sud-americans, Argentina, Brasil especialment, Xile, vaja, toquem tot el cono sud-americà. També tenim unes delegacions molt importants que ens venen dels països del Magreb, des d'Argèlia, Marroc, Tunísia, Líbia, i també ens hem focalitzat en països de l'est. Tenim delegacions de Rússia, de Bielorússia. Són totes delegacions que venen a comprar. Hem anat a buscar compradors. Hem portat més de 1.800, el que diem big buyers, gent que ve, caps de compres, responsables d'empreses, constructores, responsables de projectes. Portem també 170 projectes que estan en fase constructiva, en fase de licitació de producte. Venen aquí amb llistats de preus i volen aconseguir ofertes concretes. Aquests 170 projectes representen més de 30.000 milions d'inversió. Tant de bo només el 5%, diria jo, o el 10% realment poguéssim ser capaços de tancar contractes, però vull dir, realment hem fet un esforç molt important. L'equip de Fira ha fet un treball ingent de portar projectes i de portar realitat i de portar negoci. Ha sigut un Construmat repensat, no només amb una relació històrica client, expositor amb el client, sinó realment que vinguin gent que puguin agendar agendes, fer un matching de reunions i tancar operacions.
Fora de la gent del país, quin són el país més inversor que hi ha en aquests moments aquí?
Potser el que ha vingut amb una delegació més forta en projectes més concretes ha sigut Brasil. A més, hem tingut la presència del ministre de les Ciudades. Ha vingut a presentar un projecte que és un projecte impressionant, que és el projecte de rehabilitació que tenen de totes les faveles, el projecte Mia Casa, Mia Vida, que és un projecte que estan fent més de 3 milions de vivendes en un període molt curt, urgent ho estan fent, i venen perquè no tenen capacitats pròpies al seu país. O sigui, venen realment buscant ajuda, demanant quasi ajuda i socorro a que empreses espanyoles de tots els nivells, des de constructores a proveedores de materials, els ajudin a completar aquest programa.
Ara el Xavier Sala em comentava que efectivament parlava de que una de les possibilitats de la sortida de la crisi del sector és a través de la rehabilitació, i m'apuntava que abans que el 60% dels edificis de l'Estat, el 60% són construïts abans de 1980.
Sí, sí, tenim un parc històric de vivenda i d'equipaments molt antic, molt superant els 50 anys d'antiguitat.
Ara abans parlava de que la crisi s'ha de repartir, que efectivament parlava del sector de l'automòbil. Si ha hagut un sector que ha estat ajudat amb diner públic, ha estat precisament el sector de l'automòbil. Ho necessitaria també el sector de la construcció?
El sector de la construcció necessita un acompanyament. Un acompanyament de les administracions públiques que es donin compte que és un sector massiu en col·locació de llocs de treball. De fet, aquest dia i mig veníem, originàriament el sector amb els anys àlgids, venia amb una ocupació de 2,5 milions de llocs de treball. Hem perdut 1,5 milions, estem pràcticament amb 1 milió, i creiem que és l'únic sector que pot tornar a donar a l'economia d'una manera massiva, pot tornar a donar ocupació. Els països emergents, no només emergents, països occidentals més avançats, consideren, encara que tinguin totes les infraestructures fetes, continuen invertint en infraestructures. Continuen invertint perquè saben que és un substrat del país bàsic, que per sobre tenen altres sectors industrials, la indústria, poden tindre altres sectors i altres motors, però és un substrat bàsic que dona ocupació, a més, malauradament, a un tipus de persona que té una difícil transformació en un altre tipus de feina. Amb la qual cosa l'administració es té que donar compte que no podem passar del 100 al 0 en 2 anys i que hem que buscar aquest mínim, aquesta franja mínima d'ocupació amb la construcció.
I l'administració està pel cas?
Home, quan parlem amb ells són conscients, són plenament conscients del problema, tenen bones intencions, però notem a faltar una mica mesures concretes d'activació d'aquest sector.
Ara parlava vostè de l'obra pública. I efectivament l'obra pública, quan no hi ha caler públic, és difícil que es pugui moure, evidentment. I quan parlem d'obra pública, s'ha frenat per part de les polítiques de retallades de les administracions. El que anomeneix els concurs públics estarien en aquests moments fora de l'abast de les petites i mitjanes empreses, per exemple?
En aquests moments podríem dir que no n'hi ha concurs públics. Malauradament estem en una fase que n'hi ha poquíssims concursos públics. En aquest sentit, no la petita i mitjana empresa també té accés al concurs públic. L'únic que normalment és un tema d'idoneïtat de tamany. Quan surten grans projectes de cents de milions d'euros d'un tram de l'AVE, doncs òbviament tenen accés un número determinat d'empreses que tenen les seves classificacions empresarials, que tenen les seves capacitats financeres i les seves referències, i només poden accedir a aquest tipus de grans empreses. Però també n'hi ha multitud de... Habitualment n'hi havien, i confiem que tornaran a haver.
Però aquest tipus de concursos haurien de ser molt més transparents del que realment són, per evitar frau, sobretot, o aquests famosos sobrecostos en determinats projectes?
Espanya té un sistema de construcció molt, molt curiós. Té un sistema de licitació transparent. N'hi ha puntuacions tècniques, puntuacions econòmiques, n'hi ha unes sumes ponderades, n'hi ha uns plecs de condicions que són públics, a més, i normalment, tenim molta experiència, inclús en particular, i n'hi ha molta transparència amb l'adjudicació. L'únic que és veritat que el sector espanyol sempre ha ofertat molt a la baixa, hem ofertat sota cost. Confiant que amb millores de projectes, aportant després millores al projecte, buscant solucions alternatives, hem sigut capaços de modificar el projecte original, millorant-lo, normalment, sempre millorant-lo, i buscar després com guanyar-nos en certa manera els diners amb aquestes millores. Això a vegades socialment està mal vist, però jo crec que comparant-lo amb sistemes europeus, que potser són més... Els projectes originàriament estan molt més ben fets, però nosaltres som molt més... Tenim molt més ingeni, tenim molt més capacitat de millora de projectes, i això és algo que quan anem a l'exterior ho estem demostrant. Nosaltres anem a l'exterior i guanyem concursos perquè tenim molta més imaginació, donem més... Al projecte li donem la volta, però donem la volta per millorar-lo, per fer-lo més eficaç, per fer-lo més eficient. O sigui, aquest sistema tradicional que ha estat bastant mal vist a Espanya, realment jo crec que aporta bastants avantatges.
Quanta gent ha passat per Construmat, de moment? Se sap ja o no? I els números o no?
Encara no m'han donat dates, el primer dia va ser un dia correcte, ahir vam tindre una afluència molt, molt forta, I avui,
i demà. Avui, demà, demà.
Demà i demà passat encara.
Demà divendres i dissabte.
Avui
dijous i demà divendres. S'acaba demà el Saló, efectivament. La crisi també, a vegades, amb les fires, també passa el ribot. Està garantit per això Construmat?
Construmat ho estem fent amb aquests anys difícils i confiem que els anys que puguin vindre seran més millors, però jo crec que ja hem demostrat que en anys difícils hem trobat solucions alternatives, hem trobat fórmules imaginatives, hem buscat aquelles fórmules molt a prop del sector. Han sigut fórmules que no ens les hem inventat. Venen precisament del sector que ens ha demanat, escolta, fem Construmat d'una altra manera, repensem un Construmat que ens aporti més valor. També, per exemple, aquest any portem a Construmat un congrés internacional d'arquitectura, el Building Solutions World Congress, que també és una capa de coneixement que afegim a Construmat. Construmat ja no només és un espai expositiu, ja només és un contacte entre empreses internacionals que venen a buscar, sinó a més li hem donat una patina de coneixement a través d'un congrés internacional de primer nivell. Mm-hmm. O sigui que anem fent coses perquè el Construmat sigui un Construmat amb més valor afegit.
Avui agraïm la presència del president del Saló Construmat de Barcelona, el senyor Josep Miarnau, per parlar bàsicament de la crisi que està vivint efectivament el sector, per parlar de la diferència entre llogar i comprar, de si han tocat allò que vol fer molta gent, que és intentar vendre el pis, o uns altres que en volen comprar, si ara és un bon moment o un bon moment, i evidentment d'aquest Saló Construmat que demà tanca portes al Saló de Barcelona, a la Fira de Barcelona. Moltes gràcies, senyor Miarnau, un plaer. Moltes gràcies.